Bon dia. Les ADF i tècnics del Consell Comarcal continuen fent balanç de les destrosses que el vent ha provocat als boscos de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això és un petit reflex del que ha passat entre el bosc. Aquí estem veient només el que està ocupant la via transitable, però és que això, si ens endinsem a dintre de la massa forestal, està igual. Després, què vol dir? Que tenim molta brancada, molt d'arbre estintolat, com diem aquí, no? Amb altres arbres que acabaran caient amb alguna ventada.
Acaben d'escoltar el president de les ADF de la Garrotxa, Xavi Quintana, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Des del Consell no entenen perquè no es va activar les alertes per fort vent aquest diumenge a la zona. Sant Ferriol, per exemple, la destrossa va ser important a la Serra de la Miana. Al camí d'Ocinyà, aquest dilluns, per exemple, encara s'hi podien veure desenes d'arbres caiguts. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts, 17 de març de 2026.
El dia en 4 minuts.
A l'àmbit nacional i internacional, alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot impulsen un bar a l'hora del pati. Es tracta d'un projecte que s'emmarca a les cooperatives d'alumnes que la Generalitat promou i que permet desenes de joves formar-se de manera diferent. La cúpula demana mesures per reduir el consum d'alcohol entre els joves durant les festes d'altura. Entre altres, proposen que la formació als barraquistes sigui obligatòria i que hi hagi punts d'aigua a l'entorn dels espais de festa. La pluja i el vent condicionen la Fira del Ferro de Besalú. El temps al cap de setmana ha dificultat la celebració de la fira, que finalment ha tirat endavant. En esports, l'equip absolut de waterpolo del Club Natació Olot aconsegueix l'ascens a Primera Catalana. El conjunt dirigit per Jan Ivern ha fet una temporada excel·lent i tot i que encara li queda un partit per jugar i podria tancar aquest curs com a equip invicta. Sobre rodes, Martí Vaireda aconsegueix la primera posició a la Copa d'Espanya de trial a Cartagena. Tot i quedar quart a les semifinals, el pilot garrotxí va aconseguir aquesta primera plaça a la final amb un total de 260 punts. I a la contraportada parlarem del Museu de la Garrotxa, que dedica una exposició als RCR Arquitectes. Arrels i ales repassa la trajectòria de l'estudi al llarg de gairebé 4 dècades i combina projectes, dibuixos, maquetes i materials de treball per explicar com entenen l'arquitectura.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els experts preveuen una primavera especialment dura per als al·lèrgics per les pluges dels darrers mesos, tot i que les precipitacions netegen l'ambient, donen més combustible a les plantes que floriran a les setmanes vinents. Espanya assegura que no renunciarà a l'oficialitat del català en la Unió Europea i diu que continua avançant en l'expedient. El govern espanyol apunta que el reconeixement de la llengua tornarà al Consell de la Unió Europea quan hi hagi consens. Perdonen un deute de 268.000 euros a uns pagesos de Lleida gràcies a la llei de segona oportunitat. Una mala collita i condicions meteorològiques adverses van fer que no poguessin assumir els deutes que havien contret. El conductor d'una furgoneta mor en un xoc frontal a un camió a Alcover. Tallada a la C14 en els dos sentits de la marxa, recomana la T-742 com a via alternativa. A la pàgina internacional, Brussel·les torna a defensar l'impuls de la nuclear per garantir la independència energètica a la Unió Europea. El comissari Hoekstra veu innecessària l'aposta per raons climàtiques i per fer front a la inestabilitat geopolítica. Israel assegura que ha matat en un atac Ali Larijani, cap de seguretat iranià i home fort del règim. L'Iran ataca l'ambaixada dels Estats Units a l'Iraq mentre continua l'ofensiva israeliana sobre l'Iran i el Líban i els impactes en infraestructures del Golf.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui cap novetat important en el temps. Venim d'una matinada que ha estat freda a l'interior, novament, a glaçat, a Das, a l'aeròdrom, 4-0, Bolvir, la Cerdanya 2-0, Olost, el Lluçanès 0 graus, Mieres, Roda de Ter, 1 grau de mínima, Vic, Olot, la Vall d'en Bas, també Vidreres, 2 de mínima, les més altes, 10 a Llançà i també a l'Estartit. Dia de sol, alguna buidina ha hagut al matí, s'imposarà, malgrat algun núvol prim, aquest ambient assolellat tot el dia i màximes de 16 a 20 graus, les més altes arribant a 21-22, prop de la costa i el prelitoral, però arribant també 18 o 20 graus a les zones baixes de la Garrotxa. Dimecres, dia de sol, alguna buidina o boira al matí, el vent comença a girar llevant, hi haurà alguns núvols cap a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia, i a la tarda núvols més abundants. Aquesta mica de vent de llevant pot donar que, doncs, ruixats o pluges o plogims durant la tarda i vespre de dimecres. El Ripollès, sobretot, una mica a la Garrotxa, nord-oest de l'Alt Empordà, a les Guilleries, a Osona, la temperatura baixarà a la costa i començarà nevant el Ripollès a 2.000 metres, baixant a 1.600 a última hora de la tarda. Dijous, matí variable, tarda amb sol, baixa més la temperatura, un ambient una mica d'hivern, francament, i sembla que des de dijous, divendres fins al cap de setmana farà un fred moderat, una mica més intens a muntanya, i tant dissabte com diumenge, aquest primer cap de setmana de la primavera oficial, ens pot portar alguns plogims o algunes nevades al Pirineu cap a 1.200 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts, 17 de març de 2026. Les ADF i tècnics del Consell Comarcal continuen encara fent balanç de les destrosses que el vent ha provocat als boscos de la Garrotxa, especialment el diumenge. Des del Consell no entenen perquè no es va activar les alertes per fort vent aquest diumenge a la zona. A Sant Ferriol, per exemple, la destrossa va ser important a la Serra de la Miana. Al camí d'Ossinyà, aquest dilluns, encara s'hi podien veure desenes d'arbres caiguts. Allà hi va ser-hi el nostre company, Gerard Puigdemont.
La forta ventada de diumenge ha deixat algunes zones boscoses de la comarca molt tocades. A la Serra de la Miana, a Sant Ferriol, el mal ha estat considerable i aquest dilluns al camí que porta a Ossinyà, desenes d'arbres ocupaven els vorals de la carretera. Concretament eren pins afectats per la sequera, molt crescuts gràcies a les pluges dels darrers mesos i no gestionats, una combinació que ha acabat per fer-los tombar i d'altres a quedar drets però malmesos. Molts d'aquests pins van caure per l'efecte vela. Les ADF de la zona continuaven fent tasques de neteja aquest dilluns, tot i que ells mateixos agraeixen la tasca feta per alguns veïns de la zona, que de seguida es van mobilitzar. Xavi Quintana és president de les ADF de la Garrotxa.
Això és un petit reflex del que ha passat entre el bosc. Aquí estem veient només el que està ocupant la via transitable, però és que això, si ens endinsem a dintre de la massa forestal, està igual. Després, què vol dir? Que tenim molta brancada, molt d'arbre estintolat, com diem aquí, no? Amb altres arbres que acabaran caient amb alguna ventada.
A la Garrotxa aquesta vegada no va arribar a l'avís de la Generalitat, en aquest cas per fortes ventades, però des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren que es van registrar cops de vent de fins a 82 km per hora a l'estació meteorològica d'Olot i del voltant dels 70 km per hora a Argelaguer. Això, sumat a la quantitat d'arbres malmesos pel vent, els tècnics comarcals no entenen per què no es va rebre l'avís. Aquest dilluns, mentre avaluaven els danys a Sant Ferriol, encara no s'ho explicaven. Alba Ocaña és tècnica d'Emergències i Protecció Civil del Consell Comarcal de la Garrotxa.
La Garrotxa no era una comarca que estigués marcada molt afectada molt greument per aquest temporal que vam tenir ahir, i ara estem intentant valorar a veure com ho fem també, perquè sí que és cert que comarques veïnes van rebre avisos de precaució, de vent i avisos d'alta intensitat de vent. Nosaltres teníem un risc moderat i, bueno, ha quedat palès que el risc moderat, doncs, potser ahir no era el més adequat.
A la Garrotxa diumenge, sobretot, es van produir caigudes d'arbres, afectacions viàries en alguns camins a Sant Ferriol i Sant Jaume, especialment a la zona de la Miana, però també problemes de llum a Sant Feliu de Pallerols. Les ADF, per la seva banda, van fer sortides a Argelaguer, a Maià de Montcal i també a Sant Ferriol.
La prioritat 1 va ser això, l'obertura de vies al màxim de ràpid possible des dels diferents ajuntaments, amb el reforç de les ADFs, amb el reforç i l'ajuda també d'aquests veïns que viuen en aquestes masies aïllades. I ara doncs, és intentar recuperar al màxim encara ara la transitabilitat d'aquests vials i després valorar què ha implicat aquest temporal a nivell de, a dins del bosc. No? Una cosa és el que veiem d'afectació física en aquí, en les pistes o en els camins, i després és a dins del bosc com aquesta caiguda d'arbres ens afectarà en el risc d'incendis o en les possibles plagues, no ho sabem.
Les ADF continuen reclamant un pla de gestió dels boscos, ja que temen que algun dia a la Garrotxa hi acabarà havent un incendi forestal gran.
Sí, és que a la taula sempre parlem de lo mateix, no? L'espai públic, l'espai privat, la massa forestal, però hem d'obrir el camp visual i al final tot això és un... Hem d'agafar-ho com una sola parcel·la i hem de dir què fem aquí dintre, perquè vull dir, el dia que cremi rebrà el sector públic, el sector privat, ens quedarem sense la vegetació del nostre entorn i tot seran lamentacions. I això, bé, és que dona molta impotència parlar d'això i veure com està i que, bueno, que costa tant, no?, tirar endavant, doncs, programes de gestió, que, torno a dir, no és fàcil, s'ha de veure com es gestiona, econòmicament com es tira endavant tot això, quin aprofitament donem a aquesta fusta, no?, però seria de trobar una sortida perquè realment, bueno, les imatges crec que ho diuen per si sol.
Creuen que és necessari que les administracions es posin d'acord per gestionar d'una vegada per totes els boscos, uns boscos que la Garrotxa durant anys s'hi havia fet carboneig i explotació forestal, però que ara estan generalment abandonats i si durant la primavera no va plovent i tot s'asseca, a l'estiu es patirà de valent.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE. Cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. A la pàgina educativa, alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot impulsen un bar a l'hora del pati. Es tracta d'un projecte que s'emmarca a les cooperatives d'alumnes que la Generalitat promou i que permet desenes de joves formar-se de manera diferent. Es tracta d'una iniciativa pensada, en aquest cas, per alumnes a l'aula d'acollida, en la qual aprenen tot a duent a terme projectes més pràctics. Nosaltres els hem anat a veure.
Alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot fa 3 anys que impulsen el projecte de la cantina. Es tracta d'un petit bar ubicat al pati del centre i que autogestionen ells mateixos. En parlen dos alumnes, en Soleiman i la Maria Esther.
Pues fem com un servei perquè tots els alumnes i professors i conserges, ja que ho fem a tota la institució, pues puguin tenir un esmorzar a l'hora de pati.
També ens organitzem per comissions i dentro d'aquestes comissions hi ha grups que nos identifiquen com porculós i rotem cada dia de la setmana.
Asseguren que aquest projecte els ha ensenyat a fer un pressupost, a fer servir l'Excel, a treballar en equip i ajudar-se mútuament a emprendre i a innovar. Ells mateixos són qui porten un control dels productes que venen i assegurar que tot estigui a punt. Una part dels diners que guanyen els reinverteixen en el mateix projecte i la resta els donen a Creu Roja. Així és com funciona aquesta cooperativa d'alumnes del Greda. En parlen Mireia Dossil, directora del centre, i Pili López, coordinadora pedagògica.
Hi havia tot un gruix d'alumnat que estava poc motivat pels aprenentatges, que no seguia el currículum més estandarditzat del departament i que els feia falta algun projecte més manipulatiu i que donés sentit real, no, a la seva trajectòria.
És un tipus d'alumnat que està a l'aula oberta i els perfils són alumnes que potser no són tan acadèmics, sí, i que tenen ja una motivació per aquest món més professionalitzador, no? I llavors sí que hi ha uns aprenentatges, no?, que són curriculars de les àrees de català, de castellà, de matemàtiques, d'anglès, però després ells no fan potser altres matèries optatives, sinó que ens basem en aquests projectes més manipulatius. I que l'experiència ens diu que quan ells és un aprenentatge tangible i que ells veuen i no queden a l'abstracció, l'aprenentatge és molt més significatiu.
Experts en cooperatives d'alumnes de l'Espurna són els que guien els joves a tirar endavant la seva cooperativa i el seu projecte. Ho fan a través de dinàmiques que formadors com en Pau van a fer in situ.
Ens acompanyem, no?, en el procés de creació, en aquest cas de consolidació de cooperatives d'alumnes, i fem intervenció tant amb el professorat, no?, d'assessorament i acompanyament, però també fem unes sessions a l'aula, no?, amb l'alumnat per, diguem-ne, com afiançar, no?, aquest projecte. Ens vam trobar amb una necessitat com d'establir vincle, no?, més de confiança entre alumnes, doncs preparem una sessió enfocada a això. Aquest any hem trobat una necessitat més de detecció de coses a millorar i posar propostes de millora sobre la taula, doncs hem fet una sessió més enfocada en un DAFO, més enfocada a això, i anem fent sessions acompanyant així a les cooperatives que portem.
Es tracta d'un projecte que compta amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. David Bombay és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat.
L'etapa educativa és molt important per donar a conèixer com funciona una cooperativa, quin és el model econòmic més democràtic i que fa que totes les persones doncs, se sentin més participatives i més amb un sistema més just en l'hora de fer empresa, i per tant és molt important que ja en l'etapa educativa es conegui aquest model econòmic. I les cooperatives d'alumnes doncs, és un exemple d'aquesta política decidida que fa el govern de la Generalitat en aquest sentit.
I des de l'Ajuntament d'Olot valoren més que positivament aquest projecte i creuen que pot ser reproduïble a altres centres. En parla Gemma Canalies, regidora d'Empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Per Olot és una iniciativa pionera que a més pot ser una inspiració per molts altres centres educatius d'arreu de l'Estat, una iniciativa que connecta l'emprenedoria, l'educació, la innovació, el treball en xarxa i el treball en equip. Per tant, és tot un exemple de la realitat que ens trobem avui en dia.
Els mateixos alumnes i professors del centre són els que van aplicant millores al projecte. Per ara es marquen poder vendre més aliments de proximitat. El projecte s'emmarca al programa d'emprenedoria Emprengi.
També parlant de joves, en aquest cas a la pàgina d'Oci, la Cúpula demana mesures per reduir el consum d'alcohol entre els joves durant les festes d'altura. Entre altres, proposen que la formació als barraquistes sigui obligatòria i que hi hagi punts d'aigua a l'entorn dels espais de festa. Consideren que l'equip de govern no ha tirat mai endavant aquest tipus de propostes que des del partit ja han explicat en alguns plens.
L'informatiu del migdia.
La Cúpula reclama mesures per tal de reduir el consum d'alcohol entre els joves durant les festes d'altura. Des del partit expliquen que, segons les dades presentades fa uns anys per un equip de pediatres de la ciutat, aquest consum passa del 4 al 45% durant els dies de festes i respecte als caps de setmana augmenta del 60 al 80%. Unes xifres que des del partit liderat per Jordi Gasulla volen reduir i proposen una sèrie de propostes com passar de voluntària a obligatòria la formació que reben les persones que treballen a les barraques, per tal que coneguin com s'ha de servir alcohol de manera responsable. El regidor de la Cúpula de l'Ajuntament d'Olot, Dani Dorca, també ha detallat una de les altres mesures que instaurarien.
Punts d'aigua públics i visibles a la via pública durant les festes, en els llocs, en els entorns on es produeixen les festes, ja no només al Firal, sinó, per exemple, a la zona de les fires o a la zona de la plaça Major, que no hi ha barraques. Una altra mesura que proposem és que les mateixes barraques doncs, puguin proporcionar. De fet, ja està escrit que haurien de fer-ho i no s'està fent prou bé segurament, que quedi escrit, que sigui visible, que si algú necessita doncs accedir a aigua, pot anar a les barraques, pot demanar que li emplenin el got d'aigua i ho han de fer.
Des de la Cúpula et creuen que fa falta fer més pedagogia als joves sobre quins perills pot comportar un consum excessiu d'alcohol, tot i que hagin baixat els problemes derivats del seu consum en els últims anys. Creuen que hi ha feina per fer i que l'equip de govern ha de tirar endavant mesures que des del partit ja han demanat.
Aquestes propostes les hem plantejat, algunes d'elles, en plens anteriors a les festes d'altura cada any, sobretot el fet aquest de que la gent sàpiga, sigui conscient de que pot anar a les barraques i demanar aigua i que li han d'oferir i que els barraquistes també ho sàpiguen. És una pregunta que l'equip de govern doncs, sol entomar, no? Però llavors al final no es transformen en fets reals i per això doncs, fem aquest pas més i ho plantegem com una moció.
La Cúpula presentarà els 7 punts de les propostes per reduir el consum d'alcohol entre els joves durant les festes d'altura en una moció durant el ple de l'Ajuntament d'Olot, que se celebrarà aquest dijous a partir de les 6 de la tarda.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
La pluja i el vent condicionen la Fira del Ferro de Besalú. El temps del cap de setmana ha dificultat la celebració de la fira, que finalment ha tirat endavant. L'estrella de l'esdeveniment ha estat el fanal, que s'ha creat gràcies a l'entitat Acunts, encarregats de fer la peça. El fanal estarà situat al costat de l'Institut Escola del municipi i on antigament hi havia una fàbrica de replons, element necessari per fer unions a les peces de forja.
Ràdio Olot, ara i sempre, Som informació.
La meteorologia no ha estat un impediment aquest darrer cap de setmana per la Fira del Ferro celebrada a Besalú. Dissabte amb pluja i diumenge amb vent, la passió pel ferro ha estat més forta i s'han pogut celebrar la majoria d'activitats amb total normalitat. Una fira que ha comptat amb visites i sobretot protagonisme pel ferro i com els professionals treballen aquest material. Un balanç positiu segons l'Ajuntament de Besalú, tal i com detalla el seu regidor de turisme, Germán Mas.
Des del consistori només podem tenir paraules d'agraïment cap a ells. Ha sigut una de les fires més complicades de totes les que hem fet fins ara, on el temps, el vent, avui, ahir la pluja, però ells han vingut aquí, de la Catalunya Nord, han vingut de la part de Barcelona, de tot Catalunya a treballar-hi, i estem més que contents, una valoració satisfactòria.
Una de les estrelles d'aquesta Fira del Ferro de Besalú ha estat la creació del fanal a càrrec de Cunts, una de les entitats organitzadores de l'esdeveniment. El seu president, Joan Mata, ha explicat els secrets del fanal i quines dificultats s'han trobat en el seu procés de creació.
Bé, la fira ha anat molt bé, hem pogut fer el que volíem, que era muntar un fanal. El problema ha sigut que el temps i la pluja ens ha condicionat una mica, perquè ahir vam tenir tot el dematí de pluja i avui ha fufat molt fort el vent i se'ns ha trencat algunes carpes. Però bé, al final hem aconseguit aixecar el fanal, que és el que volíem fer abans de dinar, i bueno, crec que la peça ha quedat prou bonica. Té una part tècnica més complicada, que és que no hem volgut fer un màstil o un puntal inicial amb un tros de tubo, sinó que hem volgut fer-ho amb unes platines per donar-li una gràcia i una cosa diferent.
La Fira del Ferro de Besalú va comptar amb la presència de centenars de persones al llarg de tot el cap de setmana, on van veure el fanal acabat i que ara s'instal·larà a prop de l'actual Institut Escola del Poble.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts amb l'equip absolut de waterpolo del Club Natació Olot, que ha aconseguit l'ascens a primera catalana. El conjunt dirigit per Jan Imern ha fet una temporada excel·lent i, tot i que li falta un partit per tancar aquest curs, ha aconseguit guanyar de moment tots els seus partits. Aniol Puigvert.
El primer ascens de la temporada. Aquesta és la fita que ha aconseguit l'equip absolut de waterpolo del Club Natació Olot després de derrotar el Figueres. El conjunt olotí ha demostrat una superioritat important respecte als altres rivals, guanyant tots els partits fins al moment. De les 13 jornades que ha disputat, n'ha guanyat 13 i ha aconseguit 219 gols a favor i 121 en contra. L'Olot ha aconseguit derrotar el Figueres aquest divendres i també dissabte en el doble partit que tenien pendent amb dos equips. Amb aquesta victòria, l'equip sènior de waterpolo del Club Natació Olot ha aconseguit tornar a primera catalana, un objectiu que la temporada passada es va escapar per poc. El tècnic Jan Ivern valora la temporada.
Era un partit que era decisiu. Si guanyàvem, aconseguíem l'ascens a primera catalana. I la veritat és que, tot i que el partit probablement no va ser dels nostres millors partits, vam acabar aconseguint la victòria, l'ascens, l'equip molt content. Després va tocar celebrar-ho. I res, falta dissabte vam tornar a jugar, vam tornar a guanyar una altra vegada i ara només ens falta aquest divendres per acabar la Lliga regular. Portem 13 partits, 13 victòries, i la veritat és que com a entrenador no puc estar més content del rendiment del meu equip, que ha sumat tots els partits per victòries, i aquest divendres intentarem acabar igual que la resta de partits.
Tot i que el ritme de partits no és el normal, perquè en moltes ocasions l'Olot ha hagut de disputar partits ajornats i durant tot el curs sempre ha anat amb un o dos partits ajornats, finalment ha aconseguit l'objectiu de principi de temporada. Tot i que l'equip al complet ha estat regulant aquests 13 partits, cal destacar les figures d'Arnau Abel, que acumula 45 gols i és el segon màxim golejador, i també la d'Arnau Casadevall, que en porta 37 i que és el tercer màxim anotador del grup. Ivern explica quines han estat les claus d'aquest ascens.
Un èxit, no? Després d'anys d'esforços. Crec que com a club estem millorant moltíssim, com a secció també, i es veu reflectat en els resultats, no? Pel que fa a la base, augmenta constantment i això és una de les nostres prioritats, i veure que els petits podem veure el primer equip aconseguir èxits i pujar a primera catalana, doncs és un gran què per la secció i pel club.
L'equip de waterpolo del Club Natació Olot pot tancar encara millor la temporada. Divendres podrà celebrar l'ascens de nou davant tota la seva gent en el partit que els enfrontarà l'anglès, últim classificat, a 8:45 del vespre a les instal·lacions del Club Natació Olot.
De la piscina passem damunt de les dues rodes de la bici trial de Martí Vayreda, que ha aconseguit la primera posició en aquesta Copa d'Espanya celebrada a Cartagena. Tot i quedar quart a les semifinals, el pilot garrotxí va aconseguir la primera plaça a la final amb un total de 260 punts.
El pilot garotxí Martí Vayreda ha començat de la millor manera la seva particular temporada. Aquest cap de setmana s'ha disputat la Copa d'Espanya a Cartagena, la primera prova internacional. Vayreda ha començat amb les semifinals, on ha aconseguit una quarta posició que l'ha fet entrar a la final en aquest trofeu internacional Ciutat de Cartagena. Tot semblava indicar que en quedant quarta posició, Vayreda no era un dels favorits per endur-se al primer lloc. Tot i això, ha dut a terme una prova pràcticament perfecta, que l'ha posicionat en la primera plaça empatant a punts amb Daniel Barón, que ha quedat segon, i amb Borja Conejos, que amb els mateixos 260 punts ha quedat en tercer lloc.
Estic molt content d'aquesta primera posició, la primera competició internacional de la temporada. Aquesta pretemporada hem canviat moltes coses, hem estat entrenant diferent i entrenant molt, i s'ha notat, he augmentat molt el meu nivell, i bueno, és una validació, no, aquest resultat, de que hem estat treballant correctament. Ara queda molt per fer encara, la temporada és molt llarga, acabem de començar, i en 2 mesos tinc la primera Copa del Món. O sigui que allà és on realment ha de comptar un bon resultat, o sigui que estarem treballant per aconseguir-ho.
Els pròxims campionats després d'aquest de Cartagena arriben en poc més d'un mes. El 26 d'abril, el Campionat de Catalunya, de l'1 al 3 de maig, la Copa Espanya a Molina de Segura. Una setmana després serà el torn de competir a la primera Copa del Món, a Dol, a França. A partir d'aquí, en els pròxims 3 mesos, tindrà 4 competicions importants per la temporada, com són el Campionat d'Espanya a Estella, la Copa del Món a Rzeszów, Polònia, l'Europeu a Valberg, a França, i la Copa del Món a Klausnitz, a Alemanya. Del 2 al 8 de novembre, Vayreda viatjarà fins a Riad per disputar el Mundial, una de les competicions que més il·lusió fa al pilot de la comarca.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, el Museu de la Garrotxa dedica una exposició als RCR Arquitectes. Arrels i Ales repassa la trajectòria de l'estudi al llarg de gairebé 4 dècades i combina projectes, dibuixos, maquetes i materials de treball per explicar com entenen l'arquitectura. L'exposició es podrà visitar fins al 9 d'agost i forma part del programa Olot Arquitectura, que omplirà la ciutat d'activitats vinculades a aquesta disciplina durant tot l'any. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
La contraportada.
El Museu de la Garrotxa acull l'exposició Arrels i Ales, un viatge dels inicis a l'actualitat, una mostra dedicada a la trajectòria dels RCR Arquitectes al llarg de gairebé 4 dècades. L'exposició es podrà visitar fins al 9 d'agost i és una de les activitats centrals del programa Olot Arquitectura 2026, un cicle que reunirà diferents propostes vinculades a aquesta disciplina al llarg de tot l'any. La mostra repassa el recorregut professional dels arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, guardonats amb el Premi Pritzker d'Arquitectura l'any 2017, i posa el focus tant en els seus primers projectes com en les obres més recents desenvolupades arreu del món. Reuneix dibuixos, maquetes, materials de treball i documentació de diferents projectes que permeten seguir l'evolució dels arquitectes des dels seus inicis fins a l'actualitat. El comissari de l'exposició, l'arquitecte Jaume Prat, explica que la proposta no es limita a mostrar projectes, sinó que busca explicar la manera de pensar i de treballar que hi ha darrere de l'arquitectura d'RCR.
Doncs volem explicar una manera d'entendre el món, de viure la vida, si es vol, de mirar la vida, de reflexionar sobre la vida, que s'expressa a través de l'arquitectura. I crec que aquest és el fet més rellevant de RCR Arquitectes, que l'arquitectura d'ells és el reflex d'una visió del món molt més àmplia del que pot expressar la pròpia arquitectura. Sempre hi ha aquestes arrels, sempre hi ha aquest voler mirar, sempre hi ha aquest voler reflexionar sobre qualsevol component de l'arquitectura, no donar res per sentat.
El recorregut s'organitza en diversos espais del museu i comença en les primeres intervencions que l'estudi va desenvolupar a Olot i a la Garrotxa, on el paisatge ha estat determinant en la seva manera de crear. L'arquitecte Ramon Vilalta destaca que aquest vincle amb el territori ha estat sempre present, fins i tot quan han treballat fora del país.
Anàvem pels llocs i dèiem, des d'Olot, no hem dit Barcelona, hem dit Olot, ningú sabia on era, però nosaltres anéssim on anéssim sempre parlàvem d'Olot, no? I també voldríem que fos una oportunitat perquè la gent d'Olot, sobretot, que ha sentit a parlar molt de nosaltres a través de la premsa, però és veritat que al final la majoria tampoc no saben exactament què hem fet, no? I això és una oportunitat de poder ensenyar el que som i el que fem.
La mostra també destaca pel diàleg que estableix amb la col·lecció permanent del museu. De fet, part del recorregut s'ha integrat dins les sales d'exposició fixa on projectes d'RCR es presenten al costat d'obres d'art d'altres èpoques. Ho explica Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot.
Perquè l'obra de RCR integra arquitectura, disseny industrial, pintura, escultura, arquitectura efímera, obra gràfica. Aleshores, per tant, al llarg de tot el recorregut de l'exposició s'estableix aquest diàleg i aquesta doble mirada contemporània i del fons de la col·lecció que va des del segle XVIII fins als anys 70. Cada projecte d'RCR dialoga amb l'entorn i amb la cultura local.
A més, l'exposició coincideix amb un any especialment rellevant per l'arquitectura a Catalunya. El 2026, Barcelona ha estat designada Capital Mundial de l'Arquitectura, una iniciativa impulsada per la UNESCO i la Unió Internacional d'Arquitectes que reunirà congressos, exposicions i activitats professionals d'abast internacional. El president de la Fundació RCR Bunca, Jordi Selles, destaca que aquest context pot contribuir a atraure visitants interessats en l'arquitectura més enllà de la capital catalana.
Un any on Barcelona és la Capital Mundial de l'Arquitectura, és un esdeveniment de primer ordre mundial, on hi haurà el Congrés Mundial de l'Arquitectura el mes de juny, encaixar això, no?, amb que molta d'aquesta gent d'arreu del món que potser no visitaria el nostre país en un any normal, el visitaran, interessats especialment en l'arquitectura, no només es quedin a Barcelona, sinó que vinguin aquí a Olot, perquè hi ha un element prou atractiu com perquè vinguin com aquesta mostra, per nosaltres també és un element molt, molt, molt important.
Precisament en aquest context, Olot ha impulsat el cicle Olot Arquitectura, un programa d'activitats que s'allargarà durant tot l'any i que vol posar en relleu el paper que l'arquitectura ha anat adquirint a la ciutat. Ho explica Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot.
Aquesta espurna, diguéssim, de l'exposició dels RCR entre el museu i ells també ens ha abocat, i ha dedicat tot l'any a l'arquitectura. Hem aprofitat la vinentesa de dir, home, això no és només ells, el seu talent, la seva visió, la seva feina, sinó que la ciutat, és veritat que sí, durant una època va haver-hi una tradició pictòrica, potser hem creat una tradició d'arquitectura.
Amb aquesta exposició, els museus d'Olot volen acostar al públic la trajectòria d'un dels estudis d'arquitectura més influents sorgits del territori i el vincle constant de la seva obra amb el paisatge que els ha vist néixer.
Amb arquitectura tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 17 de març de 2026. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Per cert, un dia especial per aquesta casa, perquè avui precisament es compleixen 36 anys des de que es van estrenar aquests estudis on precisament fem aquest informatiu de Ràdio Olot a Can Trinxeria. Per tant, avui estem d'enhorabona. Nosaltres tornem a partir de les 3 a més actualitat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.